I avui al matí a Ràdio Estel convidem a Samantha Villar a seure's a la nostra Cheslong. És llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, també màster en direcció d'actors per la Universitat Ramon Llull. És coneguda pels seus programes de reportatges en format docu-reality, com ara 21 dies. Qui no l'ha vist, 21 dies? O Connexió Samantha. També ha publicat llibres com Ningú avisa una puta del 2015, Mare n'hi ha més que una del 2017 i La carga mental femenina el 2019, Olga.
Amb 21 dies i Connexió Samantha vàrem conèixer el carisma i l'esperit curiós de la Samantha Villar i ja més recentment ens ha descobert els costats menys gustosos de la maternitat que fa falta parlar-ne. Bon dia, Samantha.
Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres al Cheslong. Ja saps que aquí pot passar de tot, eh? Nosaltres convidem a que la gent vingui, que s'assegui, no? I per conèixer-la una miqueta més. Déu-n'hi-do, perquè ja et coneixem bastant, eh? Per
sí,
això.
No? Tinc sempre aquesta sensació que la gent em tracta amb una familiaritat, però clar, és que jo fa molt de temps que entro al menjador de casa de la gent.
I no només que entris, perquè qui fa un informatiu, per exemple, sempre els veiem encotillats, sabem que segueixen un guió, però el tipus de programes, no? Més enllà d'entrevistes, moltes vegades hem vist, no? Més la persona que no
clar.
Pas el que seria una presentadora.
Clar, clar, totalment. No? De fet, sempre ha estat una de la intenció dels nostres programes, que la manera d'abordar les històries i els personatges fos des de la persona, no des del periodista. No? Trencar aquesta formalitat i connectar humanament, no? I mostrar emocions, vivències, pensaments, sensacions, el que fos, no?
Samantha, tu recordes aquell moment de dir que jo vull ser periodista?
Mira, el moment no, però sí que de ben petita, jo, no vaig ser jo qui vaig dir que seria periodista, va ser el meu pare, perquè a mi m'agradava molt llegir, m'agradava molt escriure, i un dia, però molt petita, t'estic parlant potser 9 o 10 anys, que el meu pare ve i diu, com que tu sempre t'estàs escrivint amb gent i sempre estàs escrivia contes, escrivia coses, i em va dir, home, doncs una manera de guanyar-te la vida escrivint seria ser periodista, i vaig pensar, ostres, de conya, que bé, no? Si puc fer això que m'agrada i em paguen, ja està, ja no hi vaig pensar més.
No?
Ja
clar.
Està.
Què et va semblar quan vas aterrar a la professió? Perquè una cosa és el que s'imagina els periodistes i una altra és quan ja comences a fer de periodista.
Jo al principi suposo que com tots, quan estem a la carrera volem ser corresponsals de guerra, no? O sigui, si realment tens la vocació. Clar, després vas passant per fases, vas madurant, vas veient els agredolços de tot, perquè tota la vida ho té, no? I vaja, ja et vas conformant una altra idea del que és la professió del periodista, però jo crec que està molt alineada amb la meva personalitat. Soc una persona eminentment curiosa, I ser periodista és una coartada perfecta per preguntar-ho tot. I és el que faig en la meva vida diària. Jo constantment, en qualsevol cosa, faig... I això per què? I què em dones? Ah, sí? I hi ha una altra cosa? I per tant, no sé, la gent es deu pensar que, com que sóc periodista, per això sempre estic preguntant. I és a la inversa. Sempre estic preguntant i per això m'he fet periodista.
No, tens tota la raó. De fet, clar, tots la coneixem a la Samantha Villar, entre d'altres, doncs, pels llibres que ha escrit. I també per aquest 21 dies, Connexió Samantha, és aquest periodisme vivencial. Què té de part documental i quina part d'entreteniment, no? Perquè documentes una realitat.
Jo crec que té un 50-50 i sempre ha estat la intenció del docutainment, docu-reality, infotainment, en fi, factual, té molts noms, no? Però sempre ha tingut un peu en la informació, en el periodisme, en el rigor, no? En ser honestos amb la realitat, i l'altre peu en explicant i mantenint tot aquest rigor, fer-ho el més àgil possible, el més emocionant possible, que són les eines de la ficció, bàsicament. I, de fet, si ho analitzes, les històries estan tractades amb una presentació de personatge, un nus de la història i un desenllaç. Sí. I aquesta era la gràcia del 21 dies, no? Que, a banda que hi havia una selecció de temes molt potent, temes que fossin molt intensos, humanament molt implicants, molt emocionants i de més, però al final una de les claus també era que ho veies com una pel·lícula. I aquest punt de l'entreteniment sempre ens ha semblat, mira, no només important, sinó molt útil respecte a aquesta funció social que ha de tenir el periodisme, no? D'ensenyar realitats, d'obrir els ulls, de formar, no? Més enllà que d'informar. Jo crec que l'entreteniment és una eina molt útil per aconseguir això.
Cada 5 segundos una persona se queda ciega en el mundo. Y lo peor de todo, el 75% de los casos se podría haber evitado.
¿Ves algo?
No.
¿Ahora ves algo?
No.
Al menos 70.000 personas en España tienen menos de un 10% de visión. Es decir, son ciegas.
Y es muy jodido. Yo he montado dramas, pero luego, taca.
Pell de gallina, clar, 21 dies. Ostres, clar, la gràcia és que t'impliques, no?, emocionalment, físicament, mentalment, no? Però això com es gestiona?
No és tan difícil. Clar, jo crec que deu dependre molt de la personalitat de cadascú. Jo, bàsicament, sóc una persona optimista, positiva, bastant resilient, i la meva manera d'enfocar la vida és veure el got mig ple, no? Aleshores, no sé, recordo que potser el meu realitzador em deia: ostres, encara ens queden 15 dies a la mina, no? I jo li deia: només ens queden 15 dies. Clar, si tu ets conscient que hi ha gent que es queda aquí tota la vida, què són 15 dies? Què són 3 setmanes, no? No és res. Nosaltres venim, documentem i mentalment tens el refugi, la tranquil·litat, que tu tornaràs a casa teva. De fet, per mi era més difícil tornar a casa sabent que deixava allà, en aquests contextos i d'aquestes vides tan dures, a gent amb la que jo ja havia establert vincles emocionals, una amistat, etc. Per mi era més dur tornar a casa i dir: ostres, i aquella gent ara què? Què serà d'ells? Això era molt més difícil que estar 21 dies a cegues, o 21 dies a la mina, o 21 dies al carrer. Era molt més difícil tornar.
Tot i així, tot i que després tu tornes a la teva realitat, no? Allò és la teva realitat, però la teva quotidianitat, el teu dia a dia, sí que hi ha hagut a vegades situacions que han estat una mica complexes, no? Mm-hmm. Aventures n'has viscut moltes, però el programa de la mina a Bolívia, suposo que sí que hi ha moments que dius: ostres.
Sí, 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 allà sí que jo considero que vam posar en risc la nostra vida per la manca absoluta de mesures de seguretat de les mines. És una realitat que ens vam trobar quan vam arribar, la vam rodar i vam pensar: mira, sort que no ens ha passat res, perquè és molt, molt perillós, però vaja, aquella gent està allà, jugant-se la vida cada dia i encara hi són, i aquí no ha passat res, m'entens? Vull dir que sí, sí, clar, que en algun moment vivíem situacions límit, però val la pena. Algú ha d'explicar, i de fet justament amb aquest programa del 21 dies en la mina va donar un gir de 180 graus a la vida de la Marlène, que era la protagonista, perquè aquell reportatge va commoure tant l'audiència que es van organitzar, van muntar una ONG exprofesso, li van acabar comprant una casa a la Marlène, i encara a dia d'avui, que es continua emetent i repetint el programa, encara m'arriben missatges de gent que vol ajudar la Marlène, i jo encara els poso en contacte amb la Marlène. I abans d'ahir mateix va arribar un altre enviament d'ajuda per la Marlène i els seus fills. Vull dir que fixa't, no? O sigui, d'una banda ens vam jugar la vida i mira si va valer la pena fer-ho. Wow.
Escolta, Samantha, perquè d'on va sorgir la idea d'aquests 21 dies?
Mira, prèvi al 21 dies s'havia emès ja, era conegut un documental, Super Size Me, del Morgan Spurlock, en què es passa 30 dies menjant hamburgueses, fast food, etc. I amb aquella idea, el director del programa va pensar que hi havia un format televisiu. I aquí és quan es posa en contacte amb mi i ja arrenca 21 dies.
Qui ha de tenir una bona història? Perquè abans deies, tries uns temes, els personatges es presenten, hi ha un nus, hi ha un desenllaç, però quan notes, perquè ja n'has vist moltes d'històries, no? Quan notes que allò sí que sortirà bé?
Doncs jo li dic l'efecte uau. Sembla un anunci de detergents, sí. Però jo faig servir, tots els periodistes, totes les periodistes fem servir la intuïció, no? Però clar, quan ja portes molts anys treballant i has vist moltes històries, si encara hi ha alguna història que t'arriba i tu fas uau, si a mi em sorprèn, segurament els espectadors també els sorprendrà, no? Per tant, aquest és una condició sine qua non que han de tenir els temes, no? Que siguin rellevants, sorprenents, impactants, per algun motiu.
I escolta, hi ha algun tema que diguessis: no, jo em nego. O sigui, jo passo d'estar 21 dies, saps? Alguna situació que
no,
diguessis.
Vam tenir el dilema de com abordar la prostitució, per exemple, no? Uh-huh. Perquè, clar, el format requeria que et prostituïssis durant 21 dies, no? I en la meva etapa vam decidir no fer-ho després. Aquest abordatge es va modificar i sí que es va fer amb la Adela Úcar. Però en realitat, mira, un límit que també vaig posar jo, personalment, va ser el tema de les drogues, No per res, jo hagués estat perfectament capaç de llançar-m'hi. Vam fer el els porros, això sí que ho vam fer, però hi havia doncs, altres substàncies que deies, home, doncs és interessant, no?, fer-ho. El que passa és que jo vaig demanar que es treballés amb llibertat absoluta i això no va agradar. I aleshores ja no em van proposar més temes de droga.
I fins aquí.
No, saps què passa? Que els mitjans de comunicació, i particularment la televisió, tenen molta por de que els puguin acusar de fer apologia del consum de drogues. Però quan tu fas un abordatge madur del tema de la droga, hi ha un consum recreatiu, hi ha un cert consum que per bé que... De fet, no és ni il·legal el consum a Espanya. Vull dir que hi haurà persones que estaran fent un ús madur, i etcètera, d'aquesta droga, i a mi, per què no n'hem de parlar, no? Per què sempre s'ha de parlar d'aquest consum en termes pejoratius o condemnant-los, etcètera, no? Aleshores, jo sí que vaig demanar això, vaig demanar, escolta, jo no tinc cap problema en provar la ayahuasca, per exemple, si puc parlar amb total llibertat de les coses que passin, les bones i les dolentes. I aquí es va acabar el recorregut.
Ara potser qui estigui sintonitzant de cop la ràdio i et senti, de dir, aquesta veu, la Samantha Villar. Però si et veiessin, encara que no obrissis la boca, sabrien perfectament qui ets a l'instant. És increïble, no?
L'altre dia em vaig reconèixer amb mascareta i casco integral.
Que encara és més difícil.
T'ho juro, no fa gaire, fa una setmana o així. I a més li vaig dir, dic, però si és que porto casco i mascareta, és que estic flipant que m'hagis reconegut. I sí, m'ha dit, Samantha,
clar, és aquesta connexió, Samantha, perquè, de fet, clar, arriba un dia, Samantha, que es va decidir això, posar el nom personal al teu programa, no? Sí. El Connexió Samantha, que identifica una manera de ser, tu deies, no? La teva personalitat. Quins són els elements claus de la marca Samantha Villar? Tu et sents així, com una marca?
S'ha fet una marca. Jo no vaig tenir mai aquesta voluntat, però és veritat que Mediaset sí que ho va veure claríssim després del 21 dies, quan vam començar aquest segon programa, que va ser el Connexió amb Samantha. Era un moment també, jo crec que ara també es continua, però en aquell moment era molt fort lo de personalitzar els continguts i que l'audiència identifiqués de seguida quin tipus de programa rebria, no? I clar, quan portava el nom de Samantha, amb uns formats en què la meva personalitat té tanta predominància, doncs estava molt clar, no? Ja està, el que faci Samantha és això que tu saps, que la Samantha, com és la Samantha, els temes que fa, com els aborda, etcètera, no? I mira, finalment sí, efectivament sóc una marca. És veritat, no m'ha anat malament, vull dir, no és una cosa que jo tingués pensada i que, de fet, en un principi em va donar bastant pudor, però finalment m'ha afavorit, també, perquè, vaja, com a professional m'ha distingit, m'ha diferenciat d'altra gent i m'ha permès fer una feina que a mi m'agrada i que la valoren molts mitjans, no?
Ara tothom sap qui és la Samantha Villar, la marca aquesta que més funciona. En quin moment et converteix en una persona que passa de darrere a davant de la càmera? No sé si va ser involuntari, si hi anaves pensant i va arribar un dia.
No, jo a la facultat anava per realitzadora. Jo vaig estudiar periodisme, però en aquella època encara podies escollir, i de fet tots els crèdits lliures, etc., els vaig escollir com de cinema, de televisió, la imatge m'agradava molt, però vaig pensar sempre que tenia moltes ganes de ser realitzadora. I de fet vaig començar d'ajudant de realització a Televisió Espanyola i després a TV3, i va ser com vaig fer el salt, vaig canviar a la tele local, i a Viladecans Televisió, allà algú havia de presentar l'informatiu, érem tres ONGs i algú havia de presentar l'informatiu i em van escollir a mi. I allà va ser la primera vegada que vaig fer pantalla i des d'aleshores ja no vaig deixar de fer pantalla mai. Vaig estar passant per diferents, a BTV també vaig estar, després vaig tornar a Televisió Espanyola, però ja de presentadora, d'allà Espanya Directo, vaja, ja no... I després és divertit perquè, clar, tota aquella experiència com a ajudant de realització, ONG, etc., la vaig incorporar al 21 dies, no? Que em donen el format, té una camareta, i jo sabia gravar, sabia muntar, sabia... Ah. Clar, i va sumar.
I ara, de fet, també la podem escoltar a la ràdio, perquè ara, clar, nosaltres estem... Fem veure que estem en directe, podem dir, perquè tu també estàs en directe.
Clar, a quina hora s'emet, això?
Clar, cap a la una, no, Samantha? Ara ho diem, ja
mira,
és la màgia de la
just
ràdio.
Quan acabo jo, comencem aquí.
Sí, no? Clar, també et podem escoltar a la ràdio, no?
Sí, a Ràdio 4. I està sent una experiència brutal, m'encanta, em diverteix moltíssim. És una manera de treballar molt diferent, molt intensa també. Clar. Jo dic, ostres, no puc baixar de la intensitat mai en la meva vida, no? Cap feina ha de ser tranquil·la, sempre ha de ser tot... Però estic superagraïda, la veritat, a Ràdio 4, perquè em fan sentir molt valorada, em cuiden molt i sóc feliç. I això, escolta, és important. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Rosa.
Què, Samantha? Tu esperaves això?
No, 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 que heu indagat, eh? Soc superfan.
Què et desperta Dirty Dancing?
Dirty Dancing, per favor. O sigui,
quantes vegades l'has vist?
No, quantes vegades he intentat fer el salt?
En sèrio?
Home. Ara us explico una cosa que no sap ningú. Jo, a tot el meu aniversari, intento fer una festa, aquest any no vaig poder, però intento fer una festa amb els amics, tal, i cada any jo faig el salt de Dirty Dancing amb els meus col·legues.
En sèrio?
No,
ho has aconseguit, per tant, o no?
I fas de Baby, entenem.
De la noia, com era?
La Baby.
Sí, clar. Ho vaig aconseguir... No, mai. Sempre és un desastre, sempre és un descojono. No. És la gràcia de... Va, tal... Però una vegada ho vaig aconseguir en un rodatge, que diria que era Samantha i la Felicitat o alguna cosa així, i em sembla que sí, que era aquest.
Sí.
I jo jugàvem, intentàvem sempre... Sempre hem intentat jugar amb la realitat, amb la veritat meva, no? Mm. I totes aquestes experiències que a mi em portessin per camins emocionals reals, de debò, que no fossin impostades, no? I aleshores, amb Samantha i la Felicitat, just era el temps que estàvem fent aquí el musical de Dirty Dancing, quina cosa em pot fer superfeliç. I vaig dir, hòstia, des dels 13 anys que vaig veure Dirty Dancing, jo vull fer el salt de l'Àngel, m'entens? I ho vaig aconseguir. I va ser bestial, va ser un dia superguai.
Va ser un moment de felicitat, està clar.
Sí, màxim, aconseguir. Màxim.
Amb aquesta realitat que dius, no? Jugar amb la realitat i amb ser fidel a la veritat, bé, has fet televisió, fas ràdio també... Has escrit llibres i va haver-hi un llibre que va aixecar molta polseguera, no? Quan vas fer declaracions com, per exemple, que mi vida es peor desde que tengo hijos.
No, és que jo mai he dit que mi vida es peor. Això no ho he dit mai. Jo dije mi vida no es mejor. I escollia molt acuradament les paraules perquè normalment el que se li diu a una dona és que la seva vida serà millor quan sigui mare. I jo deia, la meva vida no és millor, és igual. És a dir, jo ja era molt feliç abans de tenir fills i ara sóc igual de feliç. No sóc més feliç que abans. I vaig escollir molt acuradament les paraules per això. Jo mai he dit que fos pitjor.
Però mira, Samantha, tu tens aquesta sensació de sentir-te jutjada per tot el que diguis, no?
Però, sí, clar, en qualsevol dona se sent jutjada. I són altres dones, les que jutgen, també s'ha de dir això. Sí, clar, jo crec que forma part de la vida, Crec que té molt a veure... amb quan la gent se sent amenaçada, quan no s'han atrevit, a lo millor, a prendre decisions, en fi, determinats processos psicològics que ja no m'hi ficaré, no? Però jo ho entenc que em jutgin, ho respecto, se me'n fot i continuo, bàsicament.
Ha de ser així, no? S'han d'acceptar així les crítiques, no? En el fons.
Entenc que hi hagi gent que no pensi com jo. I entenc que els hi remogui i que siguin molt vehements amb això i ja està. I jo faig la meva, continuo fent la meva. Però perquè està bé, és que jo crec que tot té la seva funció, no? O sigui, segurament hi ha una mena de control social que serveix en alguns moments per algunes actituds i hi ha unes determinades persones que trenquen amb aquest consens social i innoven. I al principi es troben amb tota aquesta resistència i després, de fet, una de les coses que ha passat arran de fer jo aquestes declaracions sobre la maternitat és que moltes altres dones s'han atrevit a començar a parlar obertament d'aquests sentiments, no? Per tant, ja està, sí, és el procés habitual, no? Sí, jo rebo tot el xaparrón, ja l'aguanto, no passa res perquè això el que ajuda és a modificar un consens social, no passa res.
Has tocat molts pals. No sé si et queda alguna cosa per fer, bueno, alguna i que tinguis ganes de fer, que tinguis així en ment, que diguis, això no ho he fet encara.
No et sabria dir. Mira, ara acabo de fer un podcast, perquè m'agraden els podcasts, i vaig trucar a una gent que conec i es vaig dir, hòstia, voleu que fem un projecte conjunt? I mira, ens el van comprar i l'hem fet a Podimo. I sempre vaig així. Jo dic, a veure què em ve de gust ara. I ara estic... És veritat que tinc una ment... Jo no me n'havia adonat, però sóc bastant creativa. M'he adonat recentment. I estic tota l'estona pensant, i això com ho podria modificar? I això com quedaria millor? I això, i m'agrada bàsicament que sigui nou per mi. I em diverteix, m'entretinc molt quan és nou.
Samantha Villar, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, convidada especial al Chaise Longue d'aquí al matí a Ràdio Estel. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, una abraçada.